Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. Territori ha aprovat avui l'ampliació de la moratòria de noves llicències a 80 sectors de sòl urbanitzable de segona línia de mar i que afecta a 15 municipis de la Costa Brava. La mesura arriba amb l'aprovació de l'avanç del Pla Director Urbanístic que revisarà 17 municipis que no tenen les normatives urbanístiques adaptades al marc legal català. En total revisarà 165 sectors de sòl urbanitzable. A més, s'ha acordat afegir a la primera moratòria 8 noves zones de primera línia que no estaven en pendent, però que poden generar un impacte al territori. La decisió ha estat rebuda amb bons ulls per la plataforma SOS Costa Brava. El seu advocat, Eduard de Ribot, diu que no són tots els sectors que ells calculen que estan pendents d'urbanitzar fora de nuclis urbans, uns 247. Celebren que s'aturin les màquines en aquestes 80 i es revisin la resta, 165. La institució PIMEC Tarragona vol acabar amb la problemàtica del top manta amb la creació d'una taula de treball. Ràdio Ciutat de Tarragona, Jesús Sarmiento.
PIMEC Tarragona impulsarà a partir de finals d'aquest mes de febrer i principis de març una taula per lluitar contra la il·legalitat del top manta, no només al territori, sinó a tota la costa catalana. La institució vol que hi participin tots els caps de policia local dels pobles de la costa, els Mossos d'Esquadra, diferents jutges o l'Associació de Patents i Marques de l'Estat, entre altres. Florenci Nieto, president de PIMEC Tarragona, parla d'una problemàtica que enguany s'ha incrementat.
Aquí va a més... És més, aquí ha avançat, és a dir, s'ha posat les piles i estan treballant ara d'una altra manera diferent. Aquí, a lo que és ciutats emblemàtiques de Tarragona, o viles emblemàtiques de Tarragona, ja no van amb la manta, és a dir, ja porten un mostrari, amb el mostrari poden córrer més, no els hi pesa, i el que fan és ensenyar-te el que tenen i dir-te el que et poden portar l'endemà màxim 24 hores. A nivell de la província de Tarragona, tenint en compte que els marxants de Tarragona, de la província de Tarragona, han perdut més del 60% dels seus beneficis d'un any a l'altre, crec que ja és una quantitat important que realment ens tindríem de preocupar de la mala feina que estan fent en aquests moments.
La intenció és que aquesta taula tingui condició d'ens jurídic i que es mantinguin reunions periòdiques cada mes i mig o dos mesos amb les diferents parts implicades.
I acabem al Maresme. El Festival Singulars de Palafolls ja té a punt el cartell de l'edició d'enguany. Ràdio Palafolls, Jordi Arbat, bona tarda.
Bona tarda. Es tracta de la cinquena edició d'aquest cicle organitzat per Banc Cultura i enguany arriba amb novetats no només pel que fa als noms de l'edició. Després de ser reinaugurat aquest desembre, el Teatre de Palafolls tornarà a ser l'escenari dels Singulars amb l'inici dels concerts el proper mes d'abril. Pau Alabajo serà l'artista que obrirà els Singulars el dissabte 6 d'abril en una de les dues nits amb doble espectacle i en la qual també actuarà Lou Royce. Una setmana després, el festival seguirà amb Sandra Bautista i Catherine Sheng i després d'una pausa coincidint amb Setmana Santa, reprendrà els concerts amb l'última de les propostes. Serà amb Clara Peia, pianista i artista multidisciplinar que hi presentarà el seu disc Estómac, considerat el millor disc del 2018 pels Premis Enderroc de la Crítica. Enguany, des de l'organització s'ha volgut concentrar tota la programació dels Singulars en tres caps de setmana d'abril, una decisió amb la qual, des de l'entitat organitzadora, Banc Cultura, asseguren que es podran mantenir la singularitat del festival i cuidar al màxim els detalls. Les entrades per tots els concerts de l'edició 2019 dels Singulars es posaran a la venda el proper dilluns 18 de febrer.
I això és tot. Gràcies per la seva atenció. Bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Buenos días, España. Les habla Luis del Olmo.
Bon dia a tots i com estem? Arrenquem el Far del Dia Internacional de la Ràdio. Buenos días, amigos, desde el Jaroteo, cada mañana con ustedes, acompañándolos desde la radio, desde la... La ràdio cercana a tots vostès. Gràcies. Benvinguts, com esteu? Arrenquem el Far del Dia de la Ràdio, Dia Internacional de la Ràdio, dia en què, en teoria, estem per reivindicar el nostre mitjà com a ens de proximitat, ens d'informació, ens d'entreteniment, de participació, de cohesió social. Avui la ràdio parla d'ella mateixa, que és una cosa que no ens agrada gens, de fet ens fa bastanta ràbia, perquè sovint, fora de quatre que tenen més ego que superfície corporal, els que treballem a la ràdio solem ser gent modesta, que a més ens agrada que no ens reconeguin pels puestos, si no treballaríem a la televisió, i que, en tot cas, el que fem és passar moltes hores esforçant-nos i dedicant-nos a la labor d'informar, d'entretenir i de ser propers als oients. De fet, els que sovint treballem a la ràdio fem moltes més hores de les que estem en antena. Nosaltres mateixos, sense anar més lluny, a les 10 del matí ja estem al peu del canó. I quan pleguem, doncs encara ens queda mitja horeta més ben bona de reunions, tancaments i, en alguns casos, fins i tot alguna estona més. És a dir, que això d'explicar coses per un micròfon, que sembla molt fàcil i que hi ha gent que diu no, escolta'm, això és fantàstic, tu t'assentes allà i parles. Doncs no. Doncs som un ampli equip de professionals que ens passem moltes hores abans i alguns minuts després de cada dia preparant i d'alguna manera elaborant això que us expliquem al llarg de tota la tarda. I això normalment no ho expliquem només un cop l'any, que és el dia de la ràdio, on aprofitem el marge d'explicar això per dir que sovint tenim uns... en general, i no només nosaltres, i en general aquest és un mitjà on hi dediques moltes hores, moltes il·lusions i molt mal pagat. I a partir d'aquí, doncs, quan passi aquest dia, demà, tornarem a la misèria de cada dia i, per tant, doncs, deixarem de parlar de nosaltres. I avui ho farem al llarg dels propers minuts. Dedicarem l'interactiu avui a parlar de la ràdio i el mar i la ràdio, les aventures, la ràdio, les emocions i moltes altres coses. Qui som aquesta gent que treballa incessantment durant tantes hores al dia? Doncs mireu, bueno, que treballa, que està a la feina durant tantes hores al dia? Doncs en Joan Bosch, en Sergi Mir i en David Valverde, la Judit Castells, en Daniel Rodríguez, l'Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i que de veritat treballa, que és el Josep Maricano, que està cada tarda acompanyant-vos. No, jo sóc el que menys fot de tots aquests que us he dit. El que menys fot un pal a l'aigua sóc jo. Vull dir que aquí ve la ironia. Vale, ja callo. Va, tira, va. Molt bé, Isabel.
Ha ido bien, Juan?
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Que sense treballar a la ràdio pròpiament dit, sí que és veritat que fan moltes hores de ràdio. És companys del Servei de Meteorologia de Catalunya, que no treballen a cap ràdio en concret, però que sí que surten per moltes en general i que, de fet, segurament, si sumem totes les connexions que fan diàriament, no sé si moltes hores, però alguna els hi cau de radiofonia. Jordi Roda, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Escolta'm, previsió del temps, va, que sempre... Això és el que més li interessa a la gent. De fet, el programa el podíem acabar a les 4 i quart. Quan acabes tu, ja, pengem. I la gent, molta gent acabaria contenta, és el que més importa.
Doncs, si la gent que ens escolta, a més, espera que li diguin que farà sol, doncs segurament estarà més contenta.
I tant! Doncs sí, i en farà?
Sí, aquest serà el protagonista d'avui... Demà i segurament del que queda de setmana, sembli que fins diumenge o dilluns de setmana que ve no pot haver algun canvi més significatiu. Però no ens anem tan lluny, avui parlem de dimecres, el que queda de dia, ambient assolellat pràcticament arreu, alguns intervals de núvols baixos a punts del litoral sud al final del dia, poc important, el mar tranquil, mar i gel pràcticament arreu, vent fluix també, temperatura una mica més alta avui a Ponent, molt semblant a la resta. De cara a demà continuem amb la mateixa tònica. Ambient assolellat arreu del territori, amb alguns intervals de núvols baixos a primera hora de la jornada, també al final del dia a l'extrem sud i a la resta del litoral. Per litoral, tot això seran els ingredients meteorològics. Temperatura demà força semblant. Demà sí que per la tarda a la Costa Brava podria haver algun punt de maror, però res significatiu. Per tant, el resum seria... calma, pràcticament, ja et dic, com a mínim, carai, fins diumenge.
És a dir, per no haver, no hi ha ni mala mar. És a dir, res, maror i poca cosa més.
Exacte. I l'he anat a buscar a dalt a la Costa Brava, perquè en general estarà força tranquil·la.
Una cerca per poder explicar alguna cosa. Doncs, escolta'm, els que ens agrada el bon temps i la bona meteorologia i el sol i aquestes coses, encantats de la vida, Jordi, què vols que et digui?
Doncs a gaudir-ho.
Vinga, gràcies, que vagi molt bé.
Adéu-siau.
Fins després, a reveure el company Jordi Toda des del Servei de Meteorologia de Catalunya.
Connectem amb l'actualitat.
Ja, avui més que mai és un plaer saludar els companys que, i companyes que esteu a les emissores. Cristina Cantal, què tal? Molt bona tarda.
Feliç dia de la ràdio, bona tarda.
Igualment, feliç dia. I que el gaudeixis molt bé, eh? Amb celebracions.
Igualment.
Vàries. Escolta'm, científics del CSIC i pescadors del Port de la Selva i també de Cadaqués han fet, diuen, una prova pilot en la pesca de peixos de roca per mirar de reduir l'impacte de l'activitat al fons marí del Cap de Creus. Com ha anat això?
Doncs mira, substituir el tresmall per les nanses per pescar peixos de roca. És la prova que s'està portant a terme al Cap de Creus dins del projecte MITICAP, que desenvolupa l'Institut de Ciències del Mar del Consell Superior d'Investigacions Científiques i la Fundació Biodiversitat. L'objectiu principal és millorar la conservació del fons marí de la plataforma continental del Cap de Creus, adequant les activitats de pesca artesanal de la zona. S'ha treballat conjuntament amb els pescadors de les confraries de Cadaqués i el Port de la Selva per millorar les arts de pesca i reduir la pesca accidental i també l'impacte que tenen en les comunitats biològiques del fons marí. Segons el CSIC, de les tres arts de pesca utilitzades, la nansa, les soltes i el tresmall, és aquest darrer el que té un major impacte, segons han pogut veure a través del projecte. Per aquest motiu s'ha aprovat experimentalment la pesca amb nansa com una alternativa al tresmall que no ha portat els resultats esperats i ara s'estan fent modificacions a les nanses per aconseguir que sigui una bona alternativa. Durant l'estudi també s'ha detectat per primer cop a les costes espanyoles una gorgonya endèmica de la Mediterrània.
Doncs aquesta és la prova que han fet, veurem finalment si té futur o no té futur. Mentretant, més de 13.000 alumnes de Barcelona han començat la prova de competències de quart d'ESO. Isabel González, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Bon dia de la ràdio.
Bon dia de la ràdio. Igualment, les proves que s'estan realitzant... Sí, home, aquí fent el que ens agrada, ràdio.
Sí, molt
què
bé.
Què més podem demanar? Fer-la amb altra gent que tu, per exemple.
Exacte. Vale. Molt bé.
Doncs ja està. Les proves són de llengua catalana, castellana i estrangera, matemàtiques i el científico-tecnològic. De fet, fa poca estona que s'ha sabut que la igualtat de gènere i l'alimentació dels adolescents han estat els temes de les proves bàsiques d'anglès i francès. Amb aquestes proves, què es vol avaluar? Doncs si l'alumnat ha assolit les competències necessàries que hauria de tenir a l'acabar la... no t'ha saludat. L'ensenyament obligatori, tot i que no influeixen, això sí, en la decisió de superar o no el curs. Demà dijous els alumnes s'examinaran de català, castellà i matemàtiques i hi ha una novetat enguany gens amb el sistema de correcció que han implantat, amb el qual es pretén, diuen, doncs, agilitzar el procés. En total, en tot Catalunya, més de 75.000 alumnes seran avaluats.
Molt bé, doncs en tot cas veurem finalment quina nota són capaços de treure. Gràcies.
Fins ara. Adéu.
I després del treball de coordinació que s'ha anat realitzant els darrers anys, el govern de la Generalitat ha aprovat la constitució del Consorci Sanitari Conjunt del Garraf i l'Alt Penedès. Aquest fet podria afavorir la construcció del reclamat nou hospital comarcal. Ivan Fernández, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda i bon dia de la ràdio. De fet, la fusió dels dos consorcis sanitaris era un dels requisits que el Departament de Salut demanava per poder desencallar el projecte. Un hospital aparaulat des de l'any 2010 que ara, amb la nova massa ciutadana que donarà cobertura al nou consorci, pot estar més a prop. Fa 9 anys que Vilanova i la Geltrú té reservats aquests terrenys a l'Eixample Nord de 6 hectàrees de superfície, just davant l'actual hospital de Sant Antoni Abat, gràcies a una modificació del pla general que es va fer el 2007. Per això i pel consens territorial generat en el seu moment a l'entorn del projecte, el convenciment que el nou hospital es construirà a Vilanova és absolut. Escoltem l'alcaldessa de Vilanova, Neus Lloberes.
Jo ho dono per fet el 200%, perquè Vilanova és la població més gran de les dues comarques. Hi ha uns espais, una reserva de sòl feta i no s'entendria que pogués ser d'una altra manera.
La proximitat entre l'Hospital de Sant Antoni, la plataforma de serveis a la dependència i el futur Hospital d'Aguts convertiria aquest sector de la ciutat, al voltant de la Ronda Ibèrica, en una àrea preferent d'atenció sanitària.
I un total de 4 miradors del Delta de l'Ebre són, a partir d'ara, més accessibles per persones invidents. Jo dic Castells.
L'Ajuntament d'Amposta ha incorporat a través de l'àrea de turisme diferents panells informatius braille al mirador de l'Encanyissada, del Carreter, del Través i de l'Embut, tots al Parc Natural del Delta de l'Ebre. Les actuacions incloses en el Pla de Foment de Turisme contemplen la instal·lació de panells informatius accessibles per a persones amb dificultats de visió i servei d'audioguiatge per mitjà de codis QR. L'Ajuntament ha dedicat una inversió de 72.321 euros a la millora de l'accessibilitat de diversos punts del Delta de l'Ebre. Així, a més dels panells de braille, també se té previst fer accessibles diversos miradors amb la instal·lació de rampes o miradors paral·lels de fàcil accés. L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha dit que aquestes actuacions són perquè totes les persones puguin gaudir per igual dels recursos propis del territori i per això s'ha de donar resposta a una sèrie de mancances tant pel que fa a infraestructures, equipaments i serveis.
I finalment el Port de Tarragona posa a prova la seva possible actuació davant d'un vessament de cru en un simulacre que s'ha dut a terme, Daniel Rodríguez.
Aquest simulacre ha consistit en la simulació d'un abocament de 200 litres de cru procedent d'un vaixell durant la seva operativa de descàrrega. Això ha suposat l'activació del Pla Interior Marítim del Port Tarragoni. En primer lloc s'ha fet el desplegament de les barreres oceàniques amb un total de 850 metres de longitud per contenir aquesta fuita i després doncs, s'han fet les diferents comprovacions de les connexions amb els pantalans. El simulacre ha mobilitzat nombrosos mitjans humans i materials coordinats en aquest cas per Capitania Marítima i el mateix Port de Tarragona amb la col·laboració de Salvament Marítim, el Parc de Resposta de Contaminació Marina i entitats com la Creu Roja, la Guàrdia Civil i Protecció Civil. Ara ja s'està estudiant i valorant el temps de reacció i el procediment d'aquest simulacre. Cal recordar que el Port de Tarragona mou més de 400 vaixells petroliers anuals que es connecten a la xarxa de distribució del cru a les petroquímiques.
Navega amb el Far. Professions.
I avui, parlant de professions, una que us sonarà, que ja deveu conèixer, però que avui li volem donar una visió, una mirada diferent, Daniel.
Sí, perquè n'hem parlat en algunes ocasions al Far sobre les remendadores de xarxes. I dic les remendadores perquè històricament sempre hi ha estat una feina d'elles, de les dones, tot i que ara doncs, ja són més els homes pescadors qui s'encarreguen d'aquesta feina. Però no parlem de les xarxes d'anar a pescar avui, sinó que pensem en les xarxes que són dins l'aigua, perquè aquesta feina també es fa dins l'aigua, i en concret a les gàbies, a les granges d'engreix, a les piscifactories. Avui volem conèixer com és aquesta feina amb un submarinista que es dedica, entre d'altres qüestions, al manteniment d'unes granges d'engreix. Ell és el Miguel Ángel Medina.
Miguel Ángel Medina, molt bona tarda.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bien, supongo que debe ser un trabajo complicado, ¿no? Es decir, no, fácil no es. Lo de coser ya es fastidioso fuera, imagínate debajo del mar.
Hombre, es complicado cuando lo haces de primeras, pero lo único que cambia realmente pues, es que llevas un equipo autónomo, llevas un equipo que te permite respirar bajo el agua. Controlando un poquito la flotabilidad, es parecido a como lo haces en tierra. Tienes tu aguja, tu hilo, y bueno, pues si hay algún roto, pues se remienda, como bien decís, y ya está. Aparte de eso, se hacen otras muchísimas más cosas. Pero en principio es algo sencillo cuando ya tienes un poquito de práctica.
Claro, supongo que cuando tienes ya la práctica en este oficio, Miguel Ángel, pues ya es más fácil para una persona como tú. Como explícanos un poco, ¿cuál es el proceso en este caso, ¿no? Cuando encontráis una rotura o un punto en la red de esa piscifactoría, ¿cómo actuáis? ¿Cuál es el mecanismo? Porque en tierra ya sabemos, se descarga la red, se arregla y luego se vuelve a cargar en la embarcación. En este caso, cuando ya hay animales dentro, ¿no? Y que, por tanto, pues hay que, supongo, que tomar alguna medida adicional, ¿cómo lo hacéis?
Bueno, pues lo primero que se hace es preparar la inmersión. La inmersión siempre consta de cuatro buceadores. Uno de ellos es el jefe de equipo, los otros dos son los que hacen la intervención y un cuarto buzo está como auxiliar. se prepara la herramienta necesaria, que en este caso sería una aguja e hilo. La inmersión se hace con los dos buceadores que hacen la intervención. Simplemente se baja, se cose la red en el sitio donde esté rota y bueno, se sube luego haciendo unas determinadas paradas, si se diera el caso, para, bueno, pues para subir con seguridad.
Uh-huh. Y, porque bueno, la ¿cuánto verdad tiempo que demora más, esto?
Pero, bueno, pues dependiendo de la rotura, normalmente no se rompen, ¿eh? Si se rompen es, bueno, pues porque algún pescado se haya enmayado o por una necesidad del trabajo, porque se colocan pesas también dentro de la jaula para que no las corrientes no muevan la red. Pero normalmente no se suele romper. Es decir, si en casos puntuales es cuando se baja, pero no es normal que una red que alberga tanto pescado se rompa con facilidad.
Entiendo también porque, a diferencia de las redes de pesca, que son un poco más frágiles, ¿no? O en este caso sí que hablamos de unas redes más complejas, ¿no? Con más gramaje.
Bueno, dependiendo de la actividad que desarrollas, los arrastreros pues tienen un determinado tipo de red, también un determinado tipo de cuadrado, de grosor, según la ley. Y bueno, pues en este caso se ponen unas redes resistentes, para que, bueno, pues el pescado tampoco te creas que intenta salirse, pero bueno, simplemente para que lo vean y pueda resistir a los embates de si hay algún temporal o algo así.
Entiendo que los días que no hay mala mar, pues se puede trabajar cómodamente, pero en esos días que es un poco más complicado, hacer trabajos en torno pues de un cerco, de piscifactoría, tiene su en parte riesgo.
Sí, bueno, esos días pues lo que tienes que hacer es trabajar un poquito a más profundidad para evitar golpearte a lo mejor con los tubos de superficie, los tubos de PVC que sujetan toda la red. Entonces trabajas un poquito más a profundidad, si ves que hay mucha mar de fondo pues te amarras un poco a algún cabo que haya firme o a la misma red, mientras pues vas cosiendo o lo que estés haciendo allí.
Y el que comentabas que os preparáis de inmersión, ¿es muy parecido a los de unos submarinistas, de unos buzos de recreo o no? ¿Tiene alguna especificación por el hecho de estar trabajando durante más tiempo debajo del agua?
Bueno, el equipo que utilizamos en buceo profesional, ahora ha cambiado la normativa, pero en las piscifactorías todavía seguimos utilizando un equipo autónomo, es decir, que nos ponemos un traje, unas aletas, unas gafas y un chaleco hidrostático, pues hincharlo y deshincharlo para controlar la flotabilidad, y una botella, ¿vale? Entonces con ese equipo ya podemos bajar, y luego ya pues dependiendo del tiempo que vas a estar, lo único que cambia es que o se hace descompresión o no se hace. Si se hace, pues tienes que hacer unas determinadas paradas, cierto tiempo, que está todo indicado a través de unas tablas que tenemos. Y bueno, pues en principio lo que se hace para acelerar un poquito esa parada, pues es respirar oxígeno puro, pero bueno, sí, se planifica todo arriba y no tiene más peso. Si se va a estar un poco más de tiempo, se planifica ya la inversión arriba, de manera que no haya ningún riesgo para los buceadores.
¿Y cada cuánto bajáis?
¿Cada día? Máximo se hacen dos intervenciones al día, y el tiempo máximo no esté de los 300 minutos, si es a menos de 10 metros, y los 180 minutos si es a más de 10 metros.
Y de unido, por eso, o sea, eso te pilla un día de pleno diciembre o ahora en febrero.
Y te lo pasas muy bien.
Sí, sí, vamos, o sea, una fiesta aquello con temporal, el agua fría y tal, y tú allí debe ser, bueno, hay días que debe ser encantador, pero debe hacerse duro.
Te tiene que gustar porque es un trabajo, la verdad, bastante sufrido en invierno. En verano, como bien dices, da gusto. Y después hay gente que pagaría, ¿no? Por salir a la mar y ver estos amaneceres o esta mar tan tranquilita, el agua tan limpia y tal. Uh-huh. Pero en invierno la verdad es que se pasa un poquito mal.
Claro. Miguel Ángel, nos comentabas, bueno, este caso que hemos hablado del tema de la red es un ejemplo de todo el trabajo que hacéis la gente que os dedicáis, los buzos, os dedicáis al mantenimiento de este tipo de instalaciones de acuicultura. ¿Qué más se realiza o qué más trabajos, para hacernos un poco la idea, ¿no?, de lo que se hace sí, durante tanto tiempo dentro del agua.
En realidad lo de las redes es mínimo, es un trabajo que se hace muy puntualmente. Pues un buceador de una granja, como la que, por ejemplo, estoy yo trabajando, nos encargamos prácticamente de todo el trabajo de campo en el mar y luego también en tierra. Es decir, desde alimentar al pescado, ir a pescarlo, salimos una vez al año, lo traemos vivo, se les va alimentando, también nos ocupamos del sacrificio a demanda, nos ocupamos del mantenimiento de toda la instalación, entramado, muertos, anclas, etcétera. Y bueno, pues un poquito de todo. También pues, nos ocupamos de cargar nuestras propias botellas, mantenimiento de los compresores.
O sea, un poco Juan Palomo, ¿eh? Yo me lo guiso, yo me lo como prácticamente.
Sí.
Oye, Miguel Ángel, te agradezco mucho que nos hayas atendido. Seguiremos conociendo un poco vuestro trabajo, ¿eh? Nos hemos quedado hoy en un ámbito muy concreto de todas las tareas que hacéis. Sí. Pero si te parece, otro día explicamos otras tareas que lleváis a cabo también y que no hemos podido explicar hoy. ¿Te parece?
Encantado, estar encantado de poderos atender.
Pues venga, será un placer hablar contigo. Gracias, Miguel Ángel.
Que tengáis buena tarde.
Igualmente, hasta luego. Així, gràcies, Daniel, fins després.
Fins ara.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Les calçotades amb més tradició a l'Empordà les trobaràs a El Mesón del Conde. El menú calçotada inclou els calçots amb la seva autèntica salsa salvitjada, graellada de carn o suquet de peix a escollir de segon, crema catalana de postres, vi, aigua, cafès i una copeta de cava per arrodonir l'àpat. I atenció, perquè si tota la taula demana el menú calçotada, els calçots són il·limitats.
Entra a la nostra pàgina web mesundelconde.com i aconsegueix un 30% de descompte. Ho tindreu tot inclòs per 27 euros. El Mesón del Conde, en ple nucli medieval de Sant Martí d'Empúries. 50 anys de tradició culinària al cor de l'Empordà. Segueix-nos a Facebook i Instagram.
Vibra amb l'edició més espectacular del Festival Internacional dels d'Or de Girona. 24 atraccions mai vistes a Europa. 88 artistes de 14 països. Vibra amb l'elit mundial dels millors acròbates, pallassos i trapecistes. Del 14 al 19 de febrer. Entrades a partir de 10 euros a festivaldelcirc.com.
Empresa familiar consolidada en el sector immobiliari ubicada a l'Escala precisa incorporar governanta operativa executiva per a lloguers turístics. Oferim contracte anual indefinit i incorporació al mes de març. Es requereix coneixement d'idiomes, domini avançat d'Excel, Word i correu electrònic, vehicle propi, do d'agents i capacitat de treball en equip. Les funcions seran organitzar i coordinar l'equip de treball, gestionar torns i horaris del personal de neteja, col·laborar en la selecció de personal del seu departament i d'altres. Els interessats cal que envieu currículum a cvitae1730@gmail.com. cvitae1730@gmail.com.
Cautivé mientras tú da tu mero babas la razón. No sé muy bien cómo pasó, pero aquí me tienes a tus pies adorándote, esperando que diga.
Dame un suspiro de esos que me ponen a volar. Solo te pido un escuño que me haga enamorar. Con tus labios susúrrame que sí lo harás.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts de cinc.
El destacat de la jornada.
Ara fa uns dies parlàvem de les decisions en matèria de pesca preses per la Unió Europea. Unes decisions que afecten determinades espècies, però també en global a la filosofia, als objectius de control i recuperació d'algunes espècies, sobretot a la Mediterrània. Ahir coneixíem que s'ha començat a treballar a Madrid la manera de posar en marxa aquest pla europeu de gestió de la pesca, que en principi ha d'afectar la pesca d'arrossegament del Mediterrani i que s'hauria de posar en marxa a partir del gener del 2020. Sembla que la voluntat és que es consensuï amb comunitats com les Balears o bé el País Valencià. De fet, en volem parlar amb el director general de pesca, el senyor Sergi Tudela. Senyor Tudela, bona tarda i benvingut.
Tarda.
I també d'Afers Marítims, eh? Per tant, ho englobem tot, en aquesta presentació. Mans a la feina, per tant, intentant coordinar-ho tot, no?
Sí, exactament. És a dir, estem entrant a la fase final d'un procés que ha estat llarg, que es va engegar, de fet, l'any 2016. Òbviament, totes les polítiques europees tenen una inèrcia, un procés. Recentment hi ha hagut un acord a Brussel·les entre el Parlament, el Consell i la Comissió Europea, això que es coneixen com els tríl·legs a nivell tècnic, no? I per tant, en aquest moment ja hi ha acord sobre el nou reglament que ha de gestionar la pesca d'arrossegament del Mediterrani occidental, que afecta doncs, a tres estats, Espanya, França i Itàlia. A nivell, diguem, de l'estat espanyol, doncs, nosaltres, Catalunya, doncs, som la comunitat més afectada, el territori més afectat, perquè, o més, sí, més directament interpel·lat, no? Mm-hmm. Perquè tenim la flota d'arrossegament més gran del Mediterrani, diguem, ibèric, no? Uh-huh. Per tant, doncs, alguna cosa tenim a dir, eh? I ahir, doncs, ara que ja sabem del cert que l'1 de gener del 2020, doncs, passaran coses importants, canviarà la manera de gestionar, doncs, aquesta pesca, doncs, ahir, doncs, ens van convocar ja per començar a treballar conjuntament.
Aquí s'ha fet una aposta forta per les cogestions, de diferents pesqueres. Apunten per aquí? És a dir, aquesta podria ser una mica el model que s'acabi aplicant?
Sí. Nosaltres hem estat molt incisius en aquest tema perquè és el nostre model i un model compartit amb el sector i amb els científics, amb les ONGs, és a dir, és un model, diguem, que tothom recolza. A nivell europeu hem aconseguit que es parli, no es parla específicament de la cogestió, però sí es parla de sistemes de gestió participatius a nivell territorial. Per tant, considerem que la cogestió està perfectament, diguem, integrada en aquesta idea. Per tant, hem aconseguit, i això és una iniciativa nostra des d'aquí, sí, afegir, no?, dintre del pla europeu, doncs, aquesta dimensió. Aleshores, com sabem, doncs... diguem que s'ha de fer una gestió ara a nivell de cada estat, mm-hmm, i ara el que hem d'acabar de discutir és la lletra petita, i com diuen en anglès, no?, el dimoni, no?, es diu en anglès, sí, està en els detalls, no?
Sí, senyor.
I ara estem discutint aquests detalls.
Hi ha, de fet, un element, jo crec que en parlàvem precisament la setmana passada, aquí el model de cogestió sembla que tothom el veu molt bé, a Catalunya l'implementem, fins i tot algunes representants de l'estat espanyol a la Comissió Europea, la senyora Clara Aguilera és un exemple, és defensora d'aquest model, però, coi, el Ministeri de Madrid sembla que a l'hora de defensar-lo, a l'hora de posar-s'hi al darrere, són els únics que no s'hi acaben de posar bé. Ens tocarà convèncer-los?
Bé, clar, això és quelcom que potser jo no hauria de dir, no?
Vale, doncs, si és un problema, no m'ho digui.
No és un problema. És a dir, són diferències de visió, no? És a dir, nosaltres tenim una visió de la gestió pesquera com en general, no? Diguem, del que és el govern basat en el cogovern, no? En la involucració de la ciutadania en els sistemes de presa de decisions, no? Aquesta radicalitat democràtica, no? Sembla ser, doncs, que això encara no ha arribat, no?, a 600 quilòmetres d'aquí. Aleshores... hem tingut uns debats molt intensos amb ells, perquè en un moment donat doncs, semblava que l'escull principal, no?, que exacte com s'ha comentat, no?, doncs, a nivell del Parlament Europeu doncs, es donava suport, a nivell de la Comissió també, i semblava que era un país, un estat membre, que s'oposava. No? Al final ha quedat aquesta formulació de sistemes de gestió participativa que considerem que ja obre la porta a fer això. No? Aleshores, en el cas concret de l'arrossegament, què voldrà dir això? No? Nosaltres estem parlant ara d'un canvi en la manera de gestionar. És a dir, fins ara les embarcacions d'arrossegament poden sortir sempre que el temps ho permeti i sempre que no sigui, lògicament, cap de setmana, poden sortir a pescar. A partir de l'any que ve hi haurà un sistema de dies de pesca màxims. Eh? És a dir, tindrem unes quotes de dies de pesca, de jornades de pesca anuals, que no es podran ultrapassar. No? Aleshores, aquí què estem demanant nosaltres? Nosaltres no volem un sistema en el qual a cada barca se li dongui uns dies i que faci una gestió absolutament individual. Nosaltres el que volem és una gestió conjunta d'aquests dies, que donar poder a les nostres confraries o a les federacions de confraries, de tal manera que siguin elles a nivell territorial les que gestionin bosses de dies conjuntament. I això és així perquè la gestió o la comercialització del producte no es fa sobre la base d'una barca individual, es fa sobre la base de la flota a nivell territorial. Per tant, la gestió s'ha de fer a aquest nivell.
Per tant, no serà allò de que jo treballo tants dies i vostè descansa i quan vostè treballa jo descanso i tal, sinó que seran les cofradies o els té la voluntat de que siguin les cofradies que determinin. Doncs es treballa de dilluns a dijous o de dimarts a divendres o aquesta setmana es fan aquests tres dies i aquests dies es descansen i que ho faci tota la flota.
Exactament, és a dir, això és una cosa que òbviament ara no hem de...
No.
En cada moment es decidirà en funció doncs, de les circumstàncies, del mercat, de tot, no? Però l'important aquí és que nosaltres volem aquesta gestió de les dies, de les jornades de pesca, posar-les en mans del sector, perquè són ells els que han de vendre després el resultat d'aquesta pesca i els que han de treure el màxim profit econòmic, no?, d'aquests dies de pesca. És a dir, ara anem cap a una situació en la qual els dies de pesca seran un bé, diguem, escàs, no? I jo vull sempre veure el costat positiu de les coses. És obvi que no és bona notícia que haguem de reduir els dies de pesca, però, clar, és cert que l'estat dels recursos doncs, no és bo. Per tant, si fem això i ho fem bé, i aguantem 3-4 anys, veurem una millora, no?, en el recurs. Però això també ens durà a fer una gestió, diguem, més intel·ligent, no?, perquè del dia de pesca, no? I això jo crec que a la llarga o a la curta, de fet, serà positiu.
Finalment, Balears, València, estan en la línia?
Sí.
Estan en
sintonia? Absolutament. De fet, recentment hem fet reunions bilaterals a nivell de consellers entre Catalunya d'una banda i València i Catalunya i Balears i com a resultat d'aquestes reunions a les quals s'ha parlat de la política agrària i pesquera, un dels punts que s'ha retingut sempre és fer un front comú pel que fa a la gestió, al model de gestió de la pesca d'arrossegament, perquè tots aquests territoris tenim un model compartit. Aleshores, ahir precisament vam anar als tres comunitats amb un mateix document conjunt que s'ha remès per part dels consellers directament al ministre. Per tant, realment tenim, diguem que podríem dir que anem tots a una. I entre els tres territoris, doncs som el 80% de la flota que s'està regulant en aquest moment. Per tant, alguna cosa tenim a dir.
Doncs estic convençut que ens en sortirem. Senyor Tudela, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Director General de Pesca i Afers Marítims, bona feina, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
A reveure. Molt bona tarda. Mentretant, finalment s'ha acabat publicant al BOE aquelles resolucions que, aquelles sentències judicials que revertien la diferenciació, o de fet la uniformització de les lleis que afecten a la gent amb pobresa energètica de Catalunya. Us ho explico. Sabeu que el Parlament de Catalunya va aprovar unes lleis de protecció de la gent amb casos de pobresa energètica. Finalment es van ser recorregudes. El Tribunal Constitucional va decidir que no podia ser, que els pobres catalans tinguessin més possibilitats que els pobres de la resta de l'estat espanyol, i ram, ho va revertir, ho va tirar tot enrere. Això finalment ha estat d'alguna manera redreçat i calia que es publiqués en aquest cas la sentència que creava jurisprudència. Doncs bé, aquest matí coneixíem que el Col·legi d'Advocats de Barcelona, l'Il·lustre Col·legi d'Advocats, es congratula de que finalitzin els conflictes sobre les lleis catalanes d'emergència i mesures de protecció de l'habitatge de les persones amb risc d'exclusió residencial. I a partir d'aquí des del col·legi es posaven a disposició dels ensos i de les entitats per mirar d'ajudar aquests col·lectius que ho estan passant molt malament. En volem parlar amb el senyor Isidor García, que és coordinador de la Comissió Normativa del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Senyor García, bona tarda i benvingut.
Bona tarda, moltes gràcies.
Per tant, a partir d'ara, per exemple, s'obligarà a que s'estableixin les mesures d'allò de la segona oportunitat, que els grans tenedors hagin d'oferir un lloguer social, totes aquestes qüestions.
Sí, diverses coses. Per aclarir que és prou embolicat el tema, perquè com tu mateix has apuntat, portem bastants anys amb aquests conflictes oberts davant del Tribunal Constitucional, de fet, des del 2015, de les acaballes del 2015. Uh-huh. Encara no s'ha publicat la sentència, és una sentència del Tribunal Constitucional, de manera que, diguem-ne que formalment encara no és exigible el que diu la llei, però certament són dos lleis, la del 2015, que va sorgir, com he sabut, d'una iniciativa legislativa popular, d'un grup d'entitats, i després una del 2016, que com que la del 2015 va quedar suspesa en molts dels seus articles, doncs va intentar salvar en la mida del possible la primera. Bé, bueno, totes dues van ser recorregudes en diferents situacions i en diferents moments, i el govern actual, el nou govern del senyor Pedro Sánchez, va pactar amb el govern de la Generalitat desistir d'alguns dels articles, justament alguns d'ells, són els que tu apuntes, és a dir, a partir d'ara, abans d'iniciar una execució d'una hipoteca o de desnonar una persona que està en lloguer per impagament de la renda, si se't donen determinades circumstàncies, se li ha de fer una oferta de lloguer social. Entre les determinades circumstàncies, poder les més importants és que això afectarà a les societats immobiliàries, a la banca, als grans tenidors, i que també haurà de ser les persones que compleixin amb uns mínims per poder demanar aquesta oferta de lloguer social. I després l'altre tema, també important, afecta els pisos buits, en què la Generalitat i les administracions podran exigir una cessió obligatòria d'habitatges durant 3 anys al fons d'habitatges de lloguer, que s'ha d'anar creant, complint-lo amb habitatges buits que siguin propietat d'aquest tipus de grans tenidors, persones jurídiques, per oferir-lo precisament amb aquesta cessió a favor de qui no té possibilitat d'accedir a habitatge.
Per tant, d'alguna manera, són normes que van bàsicament als bancs, no? I grans tenidors.
Bàsicament, sí. A particulars, persones de carn i ossos, és a dir, particulars, persones físiques, no els hi és d'aplicació, però sí que és veritat que els grans tenidors, tal com els tipifica o defineix la llei, són no només les societats immobiliàries i les entitats financeres, sinó aquelles empreses que tinguin una superfície, siguin propietàries d'una superfície habitable de més de 1.250 metres quadrats. És a dir, poden ser societats patrimonials, no?, que tenen diversos pisos en propietat i que diríem que, llevat de que siguin de promoció social o que una part important d'elles siguin d'habitatges de protecció oficial, pues també estarien en aquesta situació.
Això vol dir que a partir d'ara, ho dic...
A partir d'ara és un... diguem-ho clarament, això passa perquè sigui publicada al Butlletí Oficial de l'Estat. Les sentències del Tribunal Constitucional afecten directament a aquells que estan en el procediment, que en aquest cas serien l'Estat com a administració i la Generalitat, però no afecten als tercers, és a dir, qualsevol de nosaltres, que no hem estat en aquest procediment. I llavors, fins que no es publiqui en el Butlletí Oficial de l'Estat, que no sabem encara quina data, evidentment, ha de ser raonablement molt propera, perquè la sentència que afecta aquestes qüestions que he estat comentant ja és del dia 31, és a dir, que han passat ja quasi bé 2 setmanes, i de manera que jo calculo que durant el que queda de setmana, màxim la setmana que ve serà el BOE.
Doncs fem una cosa, quan ho publiquin al BOE, si li sembla, refresquem, recordem i actualitzem. Li sembla bé?
Bueno, encantat.
Molt bé, doncs molt agraït, Isidor, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies.
A reveure, molt bona tarda. És coordinador de la Comissió Normativa del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona i ens ha estat explicant aquesta darrera qüestió. Tant de bo que es publiqui ben aviat.
I finalment la Generalitat ha determinat revisar a fons què es pot i què no es pot construir en el litoral de la Costa Brava. I, de fet, s'ha ampliat la prohibició de construir a la zona de la Costa Brava, ara, diuen, a segona línia de mar. És una notícia d'aquest matí que volem explicar i entendre. És per això que truquem al senyor Eduard de Ribot, que és advocat de la plataforma SOS Costa Brava. Senyor de Ribot, molt bona tarda.
Bona tarda.
I també de SOS Aigua Freda. Escolti'm, per tant, s'amplia la zona de protecció a segona línia de mar, però com ens va passar l'última vegada, a partir de la publicació de la norma, o com funcionarà això?
Sí, sí, a partir de la publicació de la moratòria. Això s'ha de publicar al DOC, que en principi serà demà mateix. Però es tracta encara no de la preservació definitiva, eh? Es tracta d'una mesura cautelar, és suspensió de llicències i de tramitacions de plans en tota una sèrie de sectors de sòls urbanitzables i alguns urbans no consolidats que tenen un gran valor natural, un interès paisatgístic, que són zones forestals, zones en pendents, però ara, en aquesta segona moratòria, s'ha superat ja el requisit d'exigir, en tot cas, la pendent del 20%. Sens dubte és una bona notícia, una gran notícia. SOS Costa Brava ho venia reclamant des de l'aprovació del seu manifest el passat agost del 2018. Dèiem que la Costa Brava era el Titanic, que hi havia dotzenes de projectes urbanístics en tràmit, que hi havia 247 possibles urbanitzacions per desenvolupar la Costa Brava i que calia actuar de repent, d'immediat, urgentment, per aturar i modificar aquests planejaments. Amb aquesta segona moratòria, doncs, es posa fre, almenys puntualment i temporalment, en aquest desenvolupament urbanístic insostenible al que estava sotmès la Costa Brava.
Quan, més o menys, tampoc no cal entrar... Però es paren moltes urbanitzacions, moltes cases, amb aquest segon pla?
La veritat és que no tenim el detall exacte. Nosaltres, per exemple, sí que sabem, amb un dels sectors més polèmics que tenia la plataforma SOS Costa Brava, que era Santa Cristina d'Aro, l'anomenat Riera de Molinets, que era una actuació d'un sòl urbanitzable molt important, 60 hectàrees, amb 211 habitatges, un camp de golf, dos hotels i equipaments esportius. Aquest, que era un planejament en tràmit, bueno, de gran envergadura, que queda aturat, inclòs dins d'aquesta moratòria, que era important que fos així perquè hi havia el greu risc de que poguessin començar en poc temps a desenvolupar aquest sector.
Per tant, paren tots aquests plans que s'estaven tramitant. Els que ja estaven tramitats, no. Aquests ens passarà com ens va passar amb l'anterior aprovació, no? Aquells poden seguir endavant.
Sí, sí, naturalment. La moratòria és únicament una qüestió cautelar respecte d'aquells sectors que tenen major risc de desenvolupament. Això no vol dir que més endavant, quan hi hagi el contingut definitiu del pla director urbanístic, aquest actuarà sobre molts altres sectors, o pot fer-ho lliurement. El que passa és que no gasta, per dir-ho d'alguna manera, la mesura de suspensió de llicències perquè no hi ha un risc de desenvolupament imminent. Llavors, nosaltres confiem que quan la Generalitat impulsi el pla director i tinguem el contingut ja definitiu amb l'aprovació inicial, ens trobem amb desclassificacions massives de sòl, és a dir, que sectors que són sòls urbanitzables amb els 22 planejaments de la Costa Brava vigents actualment passin a ser sòls no urbanitzables en bona mesura, o bé totalment o en bona part d'ells.
Cal dir que aquestes són mesures que s'han aprovat recentment, que estem explicant a aquesta hora de la tarda. De fet, la notícia és d'avui mateix i que d'alguna manera caldrà veure la rebuda que té en el territori. Senyor de Ribó, li agraeixo molt que ens hagi atès. Moltíssimes gràcies.
A vostès.
A reveure. Molt bona tarda. Eduard de Ribot és advocat de la plataforma SOS Costa Brava i SOS Aigua Freda, celebrant aquest anunci al qual ara mateix fèiem referència. Repeteixo, un anunci que ens arribava aquest matí i que d'alguna manera ha estat tirat endavant per la Generalitat de Catalunya. En volem parlar amb el senyor Agustí Serra, que és secretari general d'Hàbitat Urbà i Territori. Senyor Serra, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
Per tant, per entendre'ns, l'ampliació d'aquella primera decisió que varen prendre ara fa unes 3 setmanes, aproximadament.
Sí, de fet, ja ho vàrem explicar. El 17 de gener vam fer aquella primera moratòria a l'àmbit de la franja dels primers 500 metres al llarg del litoral juvení, i ja vàrem anunciar que el dia 13 de febrer portaríem a terme, d'una banda, l'aprovació de l'avanç del pla director, que comportaria la moratòria dels àmbits de la part, diguéssim, de la resta del territori de més enllà dels 500 metres.
Aquesta paralització, aquesta decisió, té un període de temps? És a dir, per quant de temps han decidit aturar-ho, això?
Bé, les moratòries, suspensions de llicència, d'acord amb la legislació urbanística, té un període màxim d'un any. En un any s'ha d'haver pogut produir l'aprovació inicial del document, i si abans de l'any està l'aprovació inicial, es pot prorrogar amb un any més, per tant, es podria allargar fins a 2 anys.
La previsió és que en un any s'aprovi, no? Vull pensar, o no?
L'aprovació inicial, que és, diguéssim, que nosaltres ho hem fet públic, que en el nostre calendari està previst que es pugui aprovar aproximadament al llarg de l'estiu.
Correcte.
Esperem que cap allà al mes de juliol, aproximadament.
Per tant, diguéssim que si fos així aniríem sobrat de temps, i per tant, donat el cas, que esperem que no sigui així, podríem anar-ho prorrogant aquest segon any.
Sí,
escolti'm,
sí, efectivament.
Jo haig de ser rigorós amb això, i aquesta és una feina que està tirant endavant la Generalitat i que no, compta amb les simpaties amb les bones visions d'entitats proteccionistes i amb el disconsort la mirada una mica de reull d'alguns ajuntaments que no ho acaben de veure clar. El que tots veiem tan clar, i el que vostè explicava, sembla que alguns ajuntaments no els acaba de fer el pes. No sé si han rebut moltes pressions perquè no ho facin, això.
No, la veritat és que no, al contrari. Jo la impressió que tinc és que, en fi, el contacte i les converses que anem mantenint, els ajuntaments en general, jo diria que estan molt alineats a tirar endavant aquesta mesura. Realment, el fet de fer, diguéssim, una acció d'aquest tipus era molt difícil, o és molt difícil fer-ho de forma individualitzada, ajuntament per ajuntament. Per tant, calia prendre les riendes, en aquest cas, des del govern de la Generalitat, a través d'un pla director, que de fet, recordem que un pla director urbanístic, més enllà de que és un instrument urbanístic, només té la facultat i pot tirar-lo endavant el propi govern.
Correcte. Tenen un escandall de a quants habitatges pot afectar, o no hi ha previsió de moment sobre això?
Aviam, nosaltres ara, i això és el que també voldria deixar molt clar, tant el dia 17 de gener com avui, dia 14 de febrer,
sí,
la segona moratòria, les moratòries són això, són moratòries. Moratòries són suspensions de llicències preventives, totalment preventives, per poder treballar en el contingut d'aquest pla director. Vull aclarir aquest aspecte perquè algú veu amb aquestes moratòries la perspectiva de que aquí ho anem a desclassificar-ho tot.
Clar.
Escolti, això no és així, tampoc, eh? El que passa que, per poder, i això és molt habitual quan es fa un planejament urbanístic d'aquest tipus, per poder treballar durant el temps que calgui, doncs, clar, hem de poder tenir aquesta paralització provisional. I, per tant, a partir d'aquí, el document, que si més o menys a l'estiu poguéssim fer aquesta aprovació inicial, aquí ja concretarem doncs, quines accions preguem. Aquest matí ho explicava. Aquí, bàsicament, per resumir-ho molt, hi ha 3 tipus d'accions,
sí,
en tots aquests sectors. Hi ha una primera acció que en funció de les característiques físiques, paisatgístiques, etcètera, de cada un d'aquests sectors, doncs pot ser que aquest pla director apunti una sèrie de directrius a tenir en compte pel dia del desenvolupament d'aquest sector. Pot haver una segona acció, que és ja entrar a configurar una reordenació, inclús una minoració dels aprofitaments en funció, diguéssim, del lloc on està, diguéssim, de l'impacte, etcètera. I la tercera acció, efectivament, pot ser la desclassificació. I, per tant, davant d'aquests 3 objectius o davant d'aquests 3 elements, nosaltres desenvoluparem aquest pla director sector a sector amb cada un d'aquests que hem detectat que són de partida potser els, més, els que tenen major rellevància. Mm-hmm. Per tant, doncs, torno a dir, de fet és una moratòria, una moratòria preventiva.
Per poder-s'ho mirar fil per randa, cas per cas, i a partir d'aquí poder determinar quin, com, quan i de quina manera, una mica.
Ah, exacte. Mm? Exacte.
Doncs aquesta era la notícia que rebíem avui i aquesta ha estat l'explicació i la rebuda que ha tingut en el territori, sens dubte positiva. Ara veurem la llarga feina que tenen per davant tots aquests propers mesos, fent aquesta aprovació inicial i, d'altra banda, a partir d'aquí, anar mirant cas per cas els diferents planejaments. Senyor Serra, li agraeixo moltíssim que ens hagi atès i bona feina, que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. A reveure, molt bona tarda. Doncs una qüestió que hem anat tractant aquí al programa en diferents ocasions i que sempre hem tingut els protagonistes, no? Les plataformes, en aquest cas SOS Costa Brava, per exemple, que ha passat en diferents ocasions pels micròfons, però també el secretari de Planejament Urbanístic, el senyor Serra, que sempre que ha estat requerit a donar les explicacions pertinents, com ho ha fet ara, i que, per tant, ens ajuda a entendre i, sobretot, a contextualitzar totes i cada una de les decisions. Això és ràdio i això és informació i això és apropar l'actualitat als oients que ens escolten. Nosaltres ho seguirem fent fins a les 7 avui i fins a final de temporada totes les tardes, de dilluns a divendres, aquí, a la vostra ràdio local.
El Far.
Sí. I a més...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
Els dijous, a 8:45 del vespre i els dissabtes a les 4 de la tarda, de cine, a Ràdio L'Escala.
Tota la informació cinematogràfica de la setmana en un programa protagonitzat per Anna Garrido, Àngel Torrent i Jordi Orno.
A Ràdio L'Escala, estrena els dijous a 8:45 del vespre. Segon passi, els dissabtes a les 4 de la tarda.
Des de fa 10 anys, l'Havanera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. Em dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
Sons a Cau d'Orella. 10 anys amb l'Havanera i el Cant de Taverna.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Quantes coses et diria, quantes coses afegiria al teu estat d'incomprensió, al teu estat de dolor, si per sobre teu vol observant la teva llum i el teu color. Deixa'm perdre
Ràdio L'Escala.
La xarxa.